Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estén, Víctor?
Hola, Diego.
Bueno, hoy tenemos una convidada, ¿no? Que estaba en parlant ara fuera del micro. Una convidada que té moltes coses, es polièdrica, ¿no? Ara, qui ve? ¿Qui ha vingut avui a fer-se un cafè, nosaltres?
Bueno, pues avui contem en Olga Pradés. Olga, gràcies per vindre.
Hola, ¿qué tal? Encantadíssima.
A la que, bueno, estan parlant com te podrien definir, ¿no? Com te presentem, ¿no? Si mare, periodista, activista, política, estudiant, bueno, pues...
Dona.
Valencianista, també, hem dit.
També, també.
Sí, podria ser. I, bueno, pues tot això i moltes coses més, pues m'encanta que vingui avui així. I, bueno, de què anem a parlar?
Bueno, pues avui, Olga, ve a parlar d'un tema, pues, diguem que és, bueno, interessant, no? Com a mínim interessant, que és parlar del tema de una de les coses que a tu t'ha corregut la vida, que és el tema de l'avortament, no? Que tu patires un avortament i crec que ho visibilitzaràs prou també, no? El dir això què? Què passa?
A veure, sí, perquè, clar, jo entre totes aquestes coses que estàvem dient que faig, soc periodista, no? I conte moltes coses, conte les coses a les xarxes ara mateix, he estat molt de temps a la tele, però ara fonamentalment a les xarxes, creadora de contingut també. I per a mi era important, quan vaig patir l'avortament, voler visibilitzar-lo, no? Perquè sí, perquè és un tema molt complex, deies tu, molt interessant, probablement sí, i sobretot molt complex, i que patim moltes, moltes dones. I la meva decisió era un poc què faig, no? Quan me va passar, quan, a més no fa molt, fa un any, i va ser una decisió prou ràpida, en realitat, i enmig de tot aquest moment complicat, no? I això, no? Vaig decidir contar-ho i contar el que m'estava passant i a més en un moment que acabava de passar. Que
ja... Clar, perquè n'hi ha molt d'estigma, no? Al voltant d'això. És com un tema un poc tabú de dir, hòstia, ha passat això...
Totalment, és molt, molt, molt tabú. I jo crec que ahí està el tema, no? Vull dir, probablement seria un tema i molt, molt important, encara que no fora tabú, perquè és una cosa que passa a moltes dones i això ja ho fa important, encara que en aquesta societat patriarcal això sembla que no siga sempre un tema, no? El que ens passa a les dones està molt estigmatitzat, però sí, és una cosa que passa molt, que ja seria un tema molt important, però la societat en la que estem, com tracta aquestes coses... ho fa encara més important, no? I més rellevant fer-ho visible quan ocorreix a persones que poden tindre aquesta faceta pública que puc tindre jo en un moment donat en les xarxes i que per això crec que també era una part de responsabilitat fer-ho públic, no? I contar el que estava passant també per intentar recolzar a altres dones que estigueren vivint-lo, que l'hagueren viscut o que en el futur pogueren viure-lo.
És com un me too, no? Que s'ha ficat molt de moda el quan se visibilitza algo, però dir me too, no? A mi també.
Totalment, a més és que va passar i ser me too. Va ser un moviment de me too total a les xarxes per a mi, perquè se van fer molt virals els vídeos i moltíssima gent que jo coneixia, amigues fins i tot, que me deien, jo també, jo ho he viscut, jo he passat, i jo no ho sabia, però amigues que havien estat en problemes mèdics molt, molt importants, greus fins i tot, i jo no ho sabia. I moltíssima gent em va escriure, va rebotar els vídeos, contant la seva experiència, fins ara no l'havia contat, i va ser un moviment molt, molt això, no? De reivindicar que també ho havien viscut i com ho havien, no sé, com ho havien experimentat, no? I què pensaven i com se sentien.
Claro que cada vivència és totalment única i particular, no? Que t'ha passat a tu, però li ha passat a la teva amiga, a la teva veïna, a molta gent, no?
A moltíssimes dones i és molt col·lectiu. Jo crec que ja arriba un punt en el que és un tema col·lectiu. Perquè quan ho viuen tantes dones, ja deixa de ser una cosa d'una persona individual, és un tema col·lectiu, sobretot quan ara ho abordarem tot segurament, però quan té tantes facetes, no? Diferents, no? És un prisma amb tantes... No?
És polièdric, no?
Sí, com la persona.
Exacte.
Exactament. I jo crec que això ho feia encara més important.
Bueno, si anem a treure el dubte, si esteu pensant... Pues, Olga no ha vingut a soles, tenim el convidat més jove per ara.
Som quatre al podcast.
En quatre mesets. Aixina que, bueno, si escolteu per ahí...
Veus de
que
bebé.
Que vol intervindre també.
Sí, que està tope, n'hi ha un bebé així... Està tot bé?
No anàvem a contar-ho fins al final, però és que ha sigut evident, no se podia evitar.
Sí.
Bueno, bueno, és que fem la conciliació.
O igual és un...
Que és un...
Igual és una senyal ja, no? Que veu el micro i diu, pues, per ahí vaig anar jo, no?
Claro, després la mare li contarà, no? En el futur, pues, que sabies que quan tenies 4 mesos ja anaràs a un podcast i, bueno, estigueres ahí. No parlaves, però, bueno, estaves ahí.
Bueno, sabeu què va passar? Jo vaig tindre... La meva experiència va ser... Jo l'avortava el vaig viure quan estava de 9 setmanes. O sigui, que jo portava... S'està cantant perquè vol dormir-se. que ningú patisca perquè el tinc als meus braços, està perfectament atès.
Arroba servicios sociales, està tot bé, està tot controlat.
Està tot bé, no està plorant a soles, està en mi. L'avortament el vaig tindre quan estava de 9 setmanes, a més era un bebè molt buscat. Que això no té res en realitat, perquè una vegada te fas l'expectativa i estàs embarassada, cada dona ho viu d'una manera, però... Però bé, fins i tot si no volies, o fins i tot és un tema molt, molt, molt complex i emocionalment molt dur. I res, però el meu cas, a més, estava prou buscat. Nosaltres sí que volíem... És el tercer fill, no? Jo sí que volia un tercer fill, volia des de sempre, però vaig haver d'esperar prou perquè el meu fill Marc va tindre una leucèmia. I jo no volia tindre un altre fill fins que ell no estiguera curat i tot estiguera fora de perill. I clar, una vegada això ha sigut, el meu Marc està fenomenal, doncs vaig decidir tindre a Cesc. Bueno, en aquell moment estava embarassada i vaig tindre l'avortament. I això va ser prou dur, però és que només vaig tindre una regla i ja em vaig quedar amb el sol de Cesc, que és el que tinc ara, als meus braços, que té 4 mesos i que és meravellós. Així que també... Ho vull dir molt perquè el moment de l'avortament és molt dur i moltes vegades tens molts dubtes de si te tornaràs a quedar, molta por a que això s'allargui molt, què pot passar. Però també pot passar que no s'allargui, no? I que tingués els pocs mesos.
Clar, que va ser el teu cas, no? Que els pocs mesos pogueres, no? Que era un bé molt, molt buscat i pogueres, pues, això, tornar a la marxa i tornar a quedar-te, no? Embarassada.
Sí, ja t'he dit que... Ai, a veure, en el meu cas no va ser complicat, però... Clar, és que les circumstàncies de cadascuna són molt diferents i n'hi ha que atendre tota aquesta diversitat, perquè jo tinc una personalitat concreta, per a mi va ser dur, però jo vaig a dir... No, sí, va ser dramàtic, però la meua personalitat és d'una manera, no? Jo... sempre sóc prou optimista, sempre intento veure les coses d'una manera, no sé, com molt natural. També vaig pensar que això era una cosa que, mira, que és natural, que pot passar, que m'havia passat a mi, però que anava a prendre-lo amb naturalitat i intentant no desdramatitzar tampoc, perquè jo, òbviament, estava afectada i trista, però sabent que és una cosa que pot passar i que no era culpa meua, que això crec que és el més important del tot, sempre plantejar que no sentir-te culpable, no, com a dona. I jo crec que això és la clau del tema, i ara ho parlem bé, però crec que això és una de les claus, no? La culpabilitat que sent moltes vegades una dona per com tenim la visió de la maternitat i de la reproducció dins d'una societat com aquesta, no? Tan a missa motxilla catòlica i patriarcal que tenim, no?
És que sembla, no, com que això és l'excepció, no? El parlar obertament o contar-ho, és com que n'hi ha una llei no escrita de silenci, de no digues res, no n'hi ha que dir res, i és algo com que, pues bueno, què passa, que només ho tens que viure o la dona o com a molt la dona i la parella i ja està, perquè no se pot parlar, no? Però per què? Perquè no...
És impressionant la quantitat de dones, de veritat, en el que parlàvem abans d'aquest moviment de Me Too, que me contaven que s'havien sentit molt, molt a soles, no? Molt aïllades, poc... no sé, que la comprensió havia sigut molt... I que estaven molt ben... Vull dir, tenia molta gent que les estimava, molta, però que era un sentiment d'elles, no? I que no trobaven, no sé, aquest recolzament social. I jo crec que això, ja t'he dit, crec que n'hi ha una motxilla molt important de catolicisme i de societat masclista, que ho fa possible, no? I que alimenta aquest sentiment que tenim moltes i que crec que és de paternalisme també, no? Perquè sempre dius, i ho hauran sentit moltíssima gent i se sentirà segur que identificada, no ho comptes fins a les 12 setmanes perquè el risc d'avortament és major fins a les 12 setmanes i, clar, si ho perds, hauràs de donar explicacions de què? Vull dir, de què? I per què m'he de sentir jo? Està clar que no és agradable, no?, que després te pregunten i has de dir... I sempre en aquest paternalisme de no, és que te diran i tu hauràs de... Amaguem les coses en els primers mesos com si foren una cosa secreta i sempre a mi s'excusa de... No, per a que no ho passes mal, per a que... I en realitat això per a mi crea encara més estigma, més tabú i encara fa que les dones se troben més a soles i que no tinguin aquesta... no sé, solidaritat i solidaritat de la resta de la societat i de la gent i de la comunitat que les envolta, no? Jo crec que hauria de ser una cosa molt més compartida i molt més recolzada i social, entendre, sense, òbviament, minimitzar el dol o pensar que no passa res, que és una cosa normal, no, però sí normalitzar que te pot passar i que el teu sentiment és vàlid i que no has fallat, no és una errada de la natura, que tu hagis fallat en res, no?
Sí, que no és per com tu has fet això, o sigui, imagina que pots abortar de manera natural però per moltes coses, però que entenc que és un poc de si haguera fet això o si no haguera fet això.
No, la culpabilitat.
És que clar, són i les conseqüències psicològiques de ja tens el drama damunt i estàs pegant-li voltes. Pues justament això, no? I si haguera fet això, no? O recorde, n'hi ha una que no sé si heu sentit de, no, és que no tenia d'haver menjat julivert. Que dius, però, a veure...
Bueno, jo vaig anar una mascleta.
Però, vamos, que...
I jo me trobé... Jo,
viure-ho sol o poder contar-ho...
No, però qualsevol cosa. Jo li dones voltes, sempre. I ja ho fas per tu mateixa, no? Vull dir. Però jo crec que el missatge final sempre és aquesta sensació de que has fallat com a dona, perquè la teua missió humana és reproductiva. I quan el teu cos patís un avortament... Has fallat com a dona. El teu cos no ha estat a l'altura, no ha estat preparat, tu no has estat... I aquest missatge és molt... Ostres, jo crec que, a més de molt arcaic i molt retrògrad, és molt, molt perillós i, no sé, té unes connotacions per a mi terrorífiques, perquè clar, genera una culpabilitat i una missió de la dona com a aparat reproductiu que òbviament, crec que hem de superar, però de lluny.
I tu, quan anares a l'hospital i te digueren que anaves a patir o que havies patit un avortament, te comunicaren bé, o sigui, tu te vas sentir acceptada en...
A veure, jo crec que jo, precisament, mira, jo tinc la meva ginecòloga, que a més, per situació personal, jo tinc una complexitat i jo tinc un aneurisma cerebral embolissat, però jo no puc... donar la llum d'una manera... vull dir... espentant d'una manera normal i tal, i tinc una ginecòloga que és molt respectuosa amb això, però hi he pogut fer-ho sense cesàries ni res, sempre perquè he estat molt controlada en aquest sentit i a mi me dona molta seguretat que siga sempre ella, no? Llavors he hagut d'anar a lo privat per això, perquè jo en tota la resta de coses soc molt defensora de la sanitat pública i en aquest cas estic en mans d'aquesta dona perquè confie molt en ella en aquest sentit, no? I per una banda, clar, me ho digueren en un hospital privat i jo quan ania a la Seguretat Social, perquè la resta de coses jo vaig i clar, no em vaig sentir gens recolzada ni entesa. Va ser fred no lo següent, no me va donar ni la recepta per a la pastilla de l'avortament, perquè encara que tu tingues un avortament espontani, en aquest cas, en el meu cas va ser un sangrat abundant i tal, després has d'expulsar tot, clar, tens 2 mesos d'embaràs, en el meu cas. I no va voler ni donar-me-la perquè deia que necessitava les proves d'un hospital públic. I jo deia, però si t'estic donant a l'ecografia, t'estic donant les proves, t'estic dient tot, tens l'informe, No. Que me... Volia que tornar a passar per tot. Tornar a passar per veure una ecografia buida, tornar a passar per un anàlisi o per una exploració...
Sí, que no són les circumstàncies més especials que dius, ah, mira, quina alegria.
Jo crec que n'hi ha maltractament en aquest sentit i una manca important de...
De comunicació i de tacte, no? A l'hora de dir...
comprensió absoluta, i crec que això no passaria si l'avortament o l'embaràs el tingueren els homes, però de segur, perquè crec que n'hi ha una violència obstetrícia i mèdica brutal cap a la salut reproductiva de les dones. Fa molt poc veia un vídeo d'una xica a Instagram i m'ha fet molta gràcia perquè hi ha la pastilla anticonceptiva per als homes. I...
Ai, Cés, estàs enfadat.
I clar, contava que no tenia efectes secundaris i que no tenia tal. I va traure el folletí que tenim per de la pastilla anticonceptiva de les dones. És un full que sembla el llençol del meu llit. Ple d'efectes secundaris. I clar, escolta'm, si foren els homes els que se quedaven embarassats, ja t'assegure jo que això no passava. La manca que n'hi ha d'investigació respecte a la salut reproductiva de les dones, a l'embaràs, a les regles, que és enorme. I això se trasllada als avortaments. Vamos, jo crec que és una evidència i que no se pot negar, no? I que això n'hi ha que aturar-ho, perquè fa molt de mal.
Sí, que es fica, no? Com el centre de... Quan es pensa en algo reproductiu, clar, l'embaràs... al final, les que vos quedeu embarassades sou vosaltres, però les que patiu els avortaments sou vosaltres també. I crec que és un tema prou sensible com per a tractar-ho, pues... O sea, sempre qualsevol tema mèdic, eh? O sea, este i qualsevol altre, però clar, anar a patir un avortament, crec que hi ha que ser més, no? Caute, més cuidadós a l'hora de contar i lo que se va a fer i com i quan, jo que sé. I sobretot lo que comentaves, lo de no fer sentir més culpable, no? Que si tu penses, mare meva, vaig anar a una mascleta el dia 6 de març, pirotècnia, hermanos cavaller, mare meva, què he fet? Clar, que jo imagino que serà normal, però tu penses, mare meva, aquest dia, i sí. No? Que potser li pegues voltes a...
Totalment, jo li he donat moltíssimes...
El terratrèmol.
El que passa és que te dic, això, que personalment jo he passat per moltes coses i que intente seguir molt el consell que em van donar de... Mira, ni anticipes les coses, ni tampoc te machaques en coses que ja no, ni pots canviar, ni tan sols saps si són la raó de res. I això ho seguís molt, vull dir, jo no vaig a jo intento molt llevar-me la culpa, sobretot quan sé que darrere n'hi ha un component tan ideològic i tan fort, no? No me dona la gana, no? Permetre això, no és culpa meua, el que ha passat no és culpa meua, ni he fallat com a dona, ni res de res. El que ha passat és una cosa terrible per a mi, però bé, ha passat, anem a naturalitzar-ho, anem a prendre-lo tranquil·lament i poc a poc endavant, sempre endavant.
Sí, jo crec que també és un comportament com molt humà, no? el buscar una explicació lògica de algo, no? El causa-efecte. És a dir, això ha passat per este motiu. I no sempre és així. Imagina que a nivell mèdic pot ser... N'hi haurà una explicació concreta, però...
Se sap al nivell mèdic, perquè precisament tampoc s'investiga molt. Tu tens un avortament i ningú te diu per què. No saps.
També te diuen com que és lo normal, no? O com que...
És lo normal...
Bueno, que el primer mes o els primers dos mesos n'hi ha un 50% de probabilitats. Dius, ostres, 50% és moltíssim.
No, de fet dels, entre el 10 i el 20% dels embarassos clínicament reconeguts es perden. En general, vull dir, i en les primeres setmanes més encara. O sigui, que són moltíssims i realment per això t'he dit que crec que n'hi ha que fugir molt de la culpabilitat, de tot aquest sentiment que n'hi ha darrere. Des de la meva... A mi me va funcionar molt això, normalitzar-ho molt, saber que era natural, que m'havia passat a mi i que mira, i que anava a fugir de tot aquest estigma. Perquè a més jo sí que ho havia dit a la falla, ho havia dit al poble, ho havia dit a la família, ho havia dit als amics, i reivindiqué dir-ho, perquè si després no passa res, perquè m'han de furtar aquests mesos també d'alegria de viure aquest moment de, i he d'estar amagada per si... No, és que crec que no, crec que n'hi ha... I a més crec que serviria molt a moltes dones per a naturalitzar un fet que, sense deixar de validar-ho, perquè fa mal igual, no? Però crec que ajudaria molt a normalitzar, no? El que,
sí, però,
el
moltes dones. Però compartir en dolor, no? De normal ajuda, no? El dir... Hòstia, a mi això també m'ha passat. No? És...
Fer més tribu, fer més col·lectiu, fer més... Perquè el que te passa a tu li han passat a moltíssimes al teu voltant. I fer-ho més real i faria que no sentires que tu has fallat. Perquè no has fallat tu és una cosa que passa, li passa a moltes. I això crec que és molt, molt important. Per això també ho vaig contar a les xarxes, no? Per a que molta gent se poguera veure reflectida. Per a mi no va ser un tema terapèutic, no? No va ser una cosa que jo feia per a jo. Molta gent, això, conta-lo, i així tu ja... No va ser per mi. Jo estava prou bé, jo ho vaig portar bé dins de que és dur i que jo volia ser fill o filla. Però sí, jo vaig voler visibilitzar per a altres. Jo volia que altres dones sapigueren que no eren úniques, que no eren les úniques a les que li passava, que no havien fallat en res i que moltes persones ens passava el mateix.
I t'han escrit més dones a nivell privat? No sé què sigues dir. Jo m'he enterat d'amigues meues que han passat per el mateix, però dones anònimes. Esther.García. No imagina que per Instagram que t'han dit.
Moltíssimes. I jo més. Que m'ha semblat prou... tan interessant, no? I, òbviament, el meu missatge anava dirigit a les dones, perquè crec que al final som les que el patim, vull dir, és així. Però no vaig a deixar també de saber que n'hi ha un dol per part del pare, que no és el mateix, ni té res a veure, perquè físicament no té res a veure, però bé, emocionalment també... Si tens una relació sana, també te diria...
Estàs
patint per ella, també.
Clar.
Estan patint per ella i com pots ajudar, no? I com aquesta dona se troba. I molts pares, sí. I també, clar, amics, també. I gent que em va dir... La meva dona ho acaba de patir o... Mira, i nosaltres no ens trobem en forces per a buscar un altre. O com ho estàs vivint tu, com ho teu has fet, com ho teu has plantejat mentalment, com ho has viscut i... I sí, moltíssima gent, en privat i en públic, en els missatges, no? I també molta gent amb missatges molt, molt positius. A mi m'agrada això també, no? Sense negar, no? Però me recordo una xica que em va contar que ja havia tingut 3 avortaments. I clar, això és més dur encara, perquè ahí jo crec que ja no és uno, que ja és pensar, ostres, si no puc. I això és prou dur, no? I ella em deia, mira, jo en l'últim... el que em vaig plantejar és vaig a viure-lo, vaig a viure cada setmana, no vaig a patir, perquè clar, després l'altra història és com vius l'embaràs del després.
També.
Clar, perquè és un,
com
és
vaig
un
veure jo l'embaràs de Cés, no? Que mira, ara s'ha adormit. I ella em deia, no, mira, jo vaig a viure cada setmana, perquè fins que no se doni un avortament, jo estic embarassada, i a mi això no m'ho lleva ningú. I això m'ha semblat una lliçó de... Ostres, i si després passa, ningú me pot llevar l'alegria, els moments que jo he viscut embarassada d'aquest fill, no? Que per a mi, que això és un altre tema, no? Com se nega el no, és que no era un feto, no era un fill, no? Bueno, això cadascú ho viu d'una manera perfectament vàlides totes.
Clar, perquè i el després què? Perquè és el dol, el de ara, però dius, i quan jo este dol, bueno, ho he tancat, és una ferida que cicatrisa, i després què?
Doncs mira, jo te diria, en el meu cas, que vaig portar prou bé emocionalment el tema de l'avortament, perquè m'ho vaig plantejar d'una forma molt, ja te deia, molt, molt optimista en aquest sentit, de dir, mira, això ha passat i ha passat, endavant. Sí que t'he de dir que l'embaràs del Cesc va ser complex des del punt de vista emocional. Ha sigut un embaràs meravellós, però jo he tingut moltes setmanes molt present, com si fora... Estic mig embarassada. Fins que no veig que això va endavant, molt precavida emocionalment. Això sí que va ser per a mi un... una conseqüència diferent, que no m'esperava tant. Sí, perquè quan jo me vaig quedar en Marsella jo estava, no estava obsessionada en quedar-me, estava molt tranquil·la, diguem, mira, quan vinga vindrà, vaig a recuperar-me, estava molt baixeta de vitamines i de tot, i vaig dir, mira, en tranquil·litat, calma, i de seguida me vaig quedar, no? I clar, però jo ahí estava, sí, estic embarassada, però... Estic embarassada, però, ja, espera. I, a més, en el meu cas va haver una complicació més. Jo tinc dos fills de 8 i de 11 anys. Aleshores, de 7 i 10. I jo els havia dit que estava embarassada del primer. I van viure l'avortament en primera persona. Vull dir, van estar ahí quan jo estava... Que això és un altre tema, el dolor físic. Ara ho parlem, però clar, ells van viure molt la pèrdua, la van viure, perquè jo vaig començar a sangrar de nit a les 11 de la nit veient un programa a la televisió, de sobte era com, ui, vaig al bany i clar, ells estaven en mi, baixaren del poble, una hora de camí, jo, bueno, pues, el drama, i ells ho van viure molt. I clar, quan vaig quedar embarassada també ho vaig dir des del principi, perquè va ser una decisió molt conscient de... reivindicar el que estàvem parlant, de no vaig amagar-me de res, no vaig a... això no és un tabú, no és un secret. Estic embarassada, però sabeu que, bueno, pot passar, perquè és el principi. I això va ser per a mi la pitjor conseqüència que jo vaig tindre després, no? Que, doncs, que vaig arrossegar, no? La por. Sense deixar-la anar massa, intentant controlar-la molt.
Sí, la por no s'apodera de tot, però...
Però, precaució, sí, va estar prou de temps, sí, sí, sí.
Clar, perquè imagina també pues, que quan això passa comences a llegir, comences a buscar, no? A veure que n'hi ha a internet, si hi ha en foros o no, o algun grup de...
Jo no faig massa aquestes coses.
No?
No.
Això
no,
sí que és raro.
No. No ho vaig fer tampoc en la leucemia del meu fill. No.
No?
No, perquè ahí sí que tinc confiança als metges. I crec que són els que millor te poden guiar en aquest sentit. I jo ahir vaig dir, mira, no m'ha vist problema, cap problema, jo tinc dos fills ja, sé que sóc capaç, i ja està, i anem endavant. I no vaig a estar així buscant coses, perquè a més, jo tinc una teoria sempre, i és que a internet normalment és lo que és lo roí, lo dolent, lo que no ha anat bé. I és poc probable que te trobes, perquè a més l'algoritme no premia lo bo, premia normalment lo
clar,
que...
Sí,
això
sí.
Ho sabem molt bé els que fem continguts.
Jo em referia també al tema de trobar grups de suport, no? Que en internet sí que pots trobar pues, la millor gent que vol compartir o que diu, mira, fem un grup de WhatsApp i parlem d'això. O sigui, que també la part bona d'internet pot ser el ficar en contacte pues, lo que, no? Lo que tu feres. De això m'ha passat a mi.
Sí, però clar, jo ja havia tingut molt de feedback amb molta gent. No necessitava més. Vull dir, el que jo no vaig fer és recrear-me molt. Però és perfectament vàlid si necessites i s'ajuda, òbviament. I de fet, molta gent ho va fer i jo vaig parlar amb molta gent a través de, del meu Instagram, etc. Però jo no vaig necessitar més ni més explicació perquè tampoc n'hi ha, no? Vull dir, és el que parlàvem, no està massa investigat el per què falla o per què no continua endavant. Tampoc te fan massa anàlisis de si hi ha hagut un problema. Normalment te diuen, mira, no, és un tema cromosòmic o no estava el feto, no era, no sé, viable o no tenia...
Sí, perquè...
Embrión, en aquest moment és un embrión. I... No tenia viabilitat. És que probablement no se podia desenvolupar.
Perquè són conceptes que entenc que són conceptes mèdics, però un poquet vagos, no? No era viable.
No, totalment vagos i no servissin a tu.
Clar,
no,
però que sona com si fora sopar esta nit. No era viable que esta nit quedarem els tres, no?
Sí.
No ha sigut viable, no ens hem ficat d'acord, no? Sona com si... Però, que nosaltres no s'han ficat d'acord. Ha...
Però saps que això és la despersonalització que n'hi ha tan brutal des del punt de vista mèdic i en general de tot el que siga relacionat amb la reproducció i amb, en fi, les dones, insistís, que jo ho dic molt, però és que és de veres. És que crec que està deshumanitzat tot el que siga relacionat amb això. I clar, no, mira, no era viable. O
no han fet match els cromosomes, no?
Que sí, clar, sí.
Que si fora algo de Wallapop. Que no quedem. Mira, que al final no te compre la nevera. Que no.
Ostres, i dius, ostres, però és que jo estic patint d'un dol.
Clar.
Que jo puc duro d'una manera i altres dones ho faran d'una altra, però que a vegades té nom, ja, la personeta, no? Per a tu.
Sí, que n'hi ha un projecte. Que n'hi ha un projecte...
Clar, una perspectiva de futur, clar.
O no, o pot ser que no, que a lo millor te ho has trobat, però que a lo millor també pot haver un projecte, que pot ser que sigui molt buscat, o a lo millor...
Però, mira, vaig a fer ahir un matís. Fins i tot estem parlant molt de l'avortament espontani, no? Del que jo vaig patir, però podríem fer-ho perfectament de l'avortament en general. Que tu decidis que és un moment donat, que no vols ser mare perquè no és el moment o perquè el que siga, la teua raó, no fa molt diferent. La gent fa una distinció, òbviament, perquè un és més voluntari que l'altre, però emocionalment és duríssim. Vull dir, quan se fa una... se superficialitza o se trivialitza o quan se fa com si... Perquè com ho has buscat, ho has decidit tu... No, perdona. El procés emocional físic de la dona és enorme, siga buscat o siga o no. És enorme. El voluntari també. És duríssim i no és una decisió que cap dona prenga de forma... O sigui, hi haurà excepcions, suposo, però jo te diria que la grandíssima majoria de les dones que han avortat i tinc amigues i és una cosa que es parla en un moment donat, no se fa d'una forma així fàcil i... No, és...
Sí, que és una decisió dura, no? Que no és...
Molt complicada. I amb unes connotacions físiques molt importants, no? Que vos deia abans. És dolorós. Prendre la pastilla no és una cosa. Em deia molt i me donava molta ràbia, no? En les xarxes, no? Com si fos una distinció, lo primer. I lo segon, és que clar, la gent se pren les dones se prenen la pastilleta i ale, ja està. No, perdona. Abortar en pastilla és duríssim. Són setmanes de molt de mal. És dolorós. No vull que espantar a ningú. Qui ho hagi de fer, òbviament ho ha de fer, se passa i estàs. Una regla, però no. No, és una regla dolorosa, però un poquetilla. No. No, és estar a les 5 del matí, 3 del matí, des de tota la nit, desangrant en el vàter, perquè no te pots alçar, perquè estàs tirant tot. I estàs tirant, en fi, el que pensaves que anava a ser el teu fill. Escolta, prou seriós.
Sí, i has tingut molt de hater, per contar-ho, no? A voltes la cara de les xarxes socials, pues, comentar, bueno, qualsevol tema, però en aquest cas en particular, en el teu cas, ha hagut molt d'això també, o no?
Sobretot en aquest sentit. Sobretot en el sentit de dir, de fer aquestes declaracions no així tan absurdes i tan arbitraris, i sobretot de... I jo sempre penso que sobretot d'homes, perquè és que n'hi haurà dones, òbviament n'hi ha, però... de dir que, clar, la pastilleta i... Perdona, no, és una cosa greu, dolorosa, molt complicada, no sé, que estàs al llit, que estàs... no sé, és físicament és dura i no crec que cap dona... I en aquest sentit sí que vaig tindre comentaris de molta gent demonitzant, que això és el que es fa, no? I també per això patim així, demonitzar i criminalitzar molt l'avortament de totes les seues facetes, fins i tot en la... En l'espontània, ja veus tu, no? Però imagina't la voluntària, no? Si l'espontània ho patisses, imagina la voluntària.
Que ho patisses tu, una més guapa, una més lletja, una més rica, una més pobra, que a sobre voltes ha passat i, bueno, però imagina que, bueno, que el tema hater és algo que està ahí, no? Però siga en un tema que pot ser polèmic o no, que no, tampoc té per caer una polèmica en parlar d'això, però, bueno, sí que n'hi ha gent pues, que està totalment en contra de l'avortament, que, bueno, que fan boicot a les clíniques i tal.
I sobretot, és gent que ara està de moda. Vull dir, si fora una cosa aïllada, quatre tarats en un cantó, diríem, mira, però no són quatre tarats en un cantó. És que Manos Limpias ara mateix és un dels lobbies principals que estan fent política en Espanya. I l'ultradreta està governant a la ciutat de València i tocant els dits a la Generalitat Valenciana, vull dir, tocant el poder amb els dits. L'ultradreta està molt present i ser fatxa està de moda. I clar, quan aquestes coses passen, discursos com en contra de l'avortament o de demonització o de invisibilització de la dona i de tot el que tinga que veure amb la salut reproductiva... És que és el que alimenten, no? Vull dir, sí, no és una cosa aïllada.
Que és un discurs.
És un discurs, és un discurs, totalment. I ho fa molt perillós, jo crec que això és... Per això també jo crec que n'hi ha que reivindicar molt, no? tot el que tinga que veure amb això i la solidaritat i el sentiment de col·lectivitat i de tribu que hi ha al voltant, no? Jo sé que les coses de les dones són de dones, però crec que tota la comunitat se pot fer partícip d'això, no? I crec que el feminisme també se basa un poc en això, no? La protagonista és la dona sempre, però necessitem, òbviament, el recolzament de tota la societat, dels homes, de les dones, de tot, no? El col·lectiu, que al final és un... No, és el discurs més potent, ha de ser més potent que l'ultradreta, no pot ser. Sí, sí. No?
Però també...
Què podem fer, no? Cap on anem, què podem fer per a visibilitzar tot això, trencar estigmes, tabús, no, a nivell social? Què sí que podríem... Pues, està clar que pues, podem comentar-ho, donar-li esta visibilitat, però sí que me pareix, pues, no, a lo millor començar per ahí, no? No és un tema... que se te que quedar tancat en, per a tu i de portes cap a dins, no? És algo que te que viure la dona, si ha anat mal, pues, és culpa teua, o se culpabilitza i els altres no, ho viuen com si no, com ja si no passava res i ja, no? Que,
a pel següent.
Que ja està, no?
Ja arribarà el següent. Ah, te preocupes. I no, escolta'm...
Arribarà o no, i veurem quan i com, i clar, i si no arriba.
I sobretot el que tu estàs vivint ara, siga voluntari o no, és supervàlid i mereix tota la nostra atenció, no? I en aquest sentit, què s'hauria de fer? Per suposat, descriminalitzar tot el que tinga que veure amb l'avortament en qualsevol de les seues facetes, perquè això, aquesta despenalització, és el que se necessita, jo crec, per a evitar criminalitzar qualsevol d'aquestes experiències que pot tindre, que tenim moltíssimes dones. Això, el primer. I sobretot, tindre perspectiva de gènere en la medicina, en l'atenció, i protocols que asseguren i la salut reproductiva en totes les seues facetes. En totes. Que pot ser des de l'anestèsia a l'hora de posar-te un DIU fins a la informació, els protocols d'avortament per suposat i de mesures de legals per a reconèixer el dol, la pèrdua, atenció psicològica i fins i tot te diria que no estiga permès que lobbies aquests de gentuza, vaig a dir-ho aixina, estiguen davant d'una clínica abortiva fent pressió a dones de les que no saben res i a les que creen encara més trauma. Això no pot passar en una societat com aquesta. Això sí que és llibertat, no? Se defensa tant la llibertat, no? La llibertat de poder decidir sobre el teu cos. Que és teu, no els quatre tarats d'aquests lobbies, no? I això crec que és super, super important, que hi hagi aquesta atenció psicològica, que hi hagi protocols d'assistència, que hi hagi una capacitació mèdica amb perspectiva de gènere i que se reconega el dol que passen les dones i polítiques públiques per assegurar que arriba a totes. Perquè això també és un altre tema, no? Clar, estàvem parlant, jo estudio econòmiques, soc llicenciada, tinc això un nivell educatiu de tal, però n'hi ha moltíssimes dones que no tenen aquest accés a l'educació o que a lo millor tenen, no sé, són de col·lectius que racialitzats, de menors, que no tenen accés al sistema públic perquè tenen por... Tota aquesta gent, aquestes dones, anem a dir, perquè no és només gent, són dones. Som dones les que patim això. Doncs n'hi ha que assegurar que tota aquesta gent puga ser assistida i puga tindre dret.
Perquè mentre parlaves de tot això, dic, vaig a mirar les dades. No? En el 2023, la Comunitat Valenciana, de les 9.123 operacions d'avortament, es van fer... vora el 90% en clíniques privades. Vora el 90%.
Això ho diu tot, eh?
Això diu que si tens diners... Bueno, és en general, no? Però que si tens diners la vida és més senzilla.
Totalment.
Si no tens diners, la vida és més complicada, no? Que imagina que abortar, pues, lo que estàvem dient, no? La gent no és una cosa per la que diga, mira, és una cosa estètica o és una cosa que m'avellís, com anar de vacances o no, tal o qual, però clar, si has d'anar a una clínica privada que no sé quin és el cost, però imagina que, òbviament, més car que la pública. Clar, per què? Però és que no només és la Comunitat Valenciana, crec que en la resta d'Espanya és aixina. Clar, això per què? Què passa ahí, no? També és un negoci, imagina, que les clíniques privades cobraran, no sé quina és la quantitat, però clar. bueno, és anecdòtic, no?
No, no, és més que anecdòtic, jo diria representatiu, perquè és una barbaritat de xifra. I sobretot perquè dona a entendre que el que està passant a la sanitat pública. Perquè no me crec que el 90% de les dones no vulguin avortar per la pública. No pot ser. Però, sobretot, és que ho diu tot, vull dir. Fins a quin punt els metges se poden negar, que d'això ja va haver també debat parlamentari sobre el tema.
De l'objecció de consciència, no?
Exactament. I sobretot el maltractament també que es patís moltes vegades quan tu has d'avortar o t'han de fer un legrado, que hem parlat de la pastilla, però no hem parlat de la intervenció mèdica, que encara hi estàs a la mateixa planta de maternitat. Oh. És que això és un maltractament.
Ahí també crec que n'hi ha un...
psicològic, brutal.
N'hi ha una assignatura pendent, eh?
Ostres! Perquè...
n'hi ha un curs pendent, no? O sigui, que anar a la planta de maternitat...
Sí.
O sigui, que podem entendre un poc la relació, però el context de si estàs patint un avortament, pues imagina que a nivell psicològic no és el que més...
Pots entendre la relació si veus el cos de la dona únicament com un aparat reproductiu.
Però mirar més coses, mirar més enllà...
Òbviament!
N'hi ha que pensar un poc més, rascar un poquet.
Tu dius, ostres, és que això és del cor, això és del pulmó, això és del aparat reproductiu, això és del...
A no? Nivell merament biològic...
Clar!
Molt bé. Esta secció, per així, per l'esquerra o per la dreta, vale. Però en un cas en què s'està patint això...
No me digues que no és un maltractament psicològic, sí, estar avortant. Totalment.
Es podria buscar totalment. Altra planta.
Mentre escoltes un bebè plorant o...
Sí, podries anar a oftalmologia, no? O sigui, seria un poc...
Que sé. No, a mi em sembla, de veritat, a més, supergreu, perquè el trauma que pots... va viure aquesta dona, no pots, va a viure aquesta dona, segur. És tremendo. És tremendo, estàs sentint un emplorar i mira que jo ja dic que jo sóc molt... Jo sempre pense que això, que jo ho he patit, però no, vull dir, m'alegre de qui ha tingut un fill fenomenal, que no vull que ningú patisca el que jo he patit.
Que no has desitjat el mal a ningú.
No. I superbé, i m'alegre molt, i fins i tot podria pensar, mira, en algun moment jo estaré ahí. Però
en aquest moment en particular...
No és el moment. No és el moment, i crec que...
I és evitable, és completament evitable.
És la salut integral de la dona, i tindre en compte aquestes coses, de que no som un aparat reproductiu, crec que tenen connotacions socials que estàvem parlant, no? De com la societat t'estigmatitza, no? I te trata, no digues, no digues. I des del punt de vista burocràtic, mèdic i de com se plantegen les coses.
Que des d'ací a voltes reivindiquem coses, està guai. No? Que si ens està escoltant alguna persona que tinga algo de mà per ahí, que potser n'hi ha que pegar-li una pensadeta a això, no? Imagina que a lo mejor pues se está escoltando la consellera de Sanitat o qui estiga ara, que no sé ni qui està. Jo que sé, que una repensadeta, bueno, podria ficar-se de punt del dia en una reunió, no? Que a lo mejor...
Molt, molt optimista, jo, pensar que actualment...
Ja que pensat, tu has dit que eres optimista, jo més en casa, no? Jo que sé, imagina't que a lo mejor diuen...
Ostres, tindré una fe...
Es tiene una fe que ni manos limpias, ni abogados, ni abogados cristianos tienen tanta fe, pero bueno.
Pero ojalá, sí, ya quiero indicar la utopía.
Bueno, s'ha de ficar damunt la taula estas cosas, sabem.
Bueno, també he de dir que esperem que el govern actual no dure per a sempre. Ja que tindre esperança en que n'hi haurà càrrecs públics amb més, no sé, amb més perspectiva de gènere i més capacitat per a tractar el cos de la dona, no amb ese control patriarcal.
Però sí, de moment la fe va ser un hospital. No, ara mateix és un hospital que algo a lo que aferrarse. Però bueno, n'hi ha que dir-ho. Creiem que això és un problema que passa no només en València, sinó bueno, en la resta d'Espanya i probablement en molts països. I bueno, pues és interessant tindre pues, aquestes coses a voltes en el cap. No? Quan parlem de pues, unes situacions determinades, en el cas de l'avortament, pues, la sensibilitat, i a més en temes mèdics, que a voltes també ho hem comentat, no? en altres situacions, el com dir les coses i acompanyar a la gent en moments que són especialment complicats. Que, bueno, si ho escolta algú que tinga mà, pues...
Mira, jo quan... Això segur, a més, de veritat que sí, per què no? Anem a ser optimistes, que ho escolte tota la gent que tinga capacitat de tindre decisió política. I no només, perquè a més les coses... Jo penso sempre que la política s'hauria de fer i s'ha de fer sempre des del carrer. La reivindicació social és la que ha de liderar els canvis polítics i burocràtics, etc. No? Vull dir, ha de ser aquesta reivindicació i aquesta consciència social de la gent, no? Que reivindique les coses i que se facin possibles. I sobretot també normalitzar-ho des d'un punt de vista social, no? I que jo deia quan havia de publicar, no, els vídeos, i jo estava literalment en el primer vídeo, jo estava literalment abortant. Perquè, clar, jo havia tingut la pèrdua de sang, però jo m'havia pres la pastilla en aquest moment. O sigui, jo estava tirant tot en aquest moment. I, perdó per ser tan explícita, però era el meu moment. I vaig fer el primer vídeo, m'explorant, no? Perquè, clar, jo m'estava esperant per a donar la notícia, jo l'havia donat en el meu entorn, però no l'havia donat en les xarxes. I estava a punt de contar-ho a les xarxes, no? I, clar, va ser un moment de... Jo volia contar-vos una altra cosa, però el que he de contar és que estic avortant. I en aquest moment vaig pensar, mira, si ajude a una sola persona, si una sola dona se troba més acompanyada amb aquest vídeo, jo ja ho he fet.
Ja val la pena.
Ja val la pena, ja paga la pena. I per això te dic que sí, que n'hi ha que visibilitzar, que n'hi ha que fer programes com aquests, que n'hi ha que escoltar-los i tratar de, si ho has viscut o ho pots viure, o pots recolzar a una amica, amiga, família, germà, germanes, que sempre algú ho ha viscut. Això és com el càncer. Jo ho he viscut molt, molt a prop, el càncer, i poques persones hi ha al meu voltant que no hagin viscut a prop el càncer. No? Doncs això pot passar paregut, no? Hi ha que fer aquesta consciència social, col·lectiva, i tratar de prendre les experiències i tratar de ser capaç de recolzar, que també és molt complicat, eh? Perquè, clar, tens una persona al costat que ho està patint molt i no saps què dir, no saps com fer-ho. I a vegades...
Estoy aquí para lo que necesites.
Clar.
¿Y qué necesite? Pues no res, a lo mejor dir-ho, no?
A lo mejor una abraçada i prou.
Clar, jo què sé, és... que és, també és molt personal, no? Sí. Què necessites? Pues depèn de cada persona, però bueno.
Mira, i aprofita per fer el missatge que és de, per favor, deixeu de dir aquestes coses que estan i per a quan el següent? I no t'animes a un altre? I ui, bueno, no tens fills? I tu no saps què n'hi ha d'arribar.
Parelles que a mi no tenen fills.
Primera poden no voler, en que seguida, està ben valid, i ja
en seguida,
està.
Ui, ja, i per què no tens fills? I no, i s'ha pressió també social de...
Tic-tac.
De... Ui, i en seguida, sí. Per a quan? O per tens uno? I en segon? El segon per a quan? Bueno.
La parelleta, ¿eh? Però con la parelleta.
I no saps què n'hi ha darrere. No saps què n'hi ha darrere. I a lo millor és una decisió personal que és perfectament vàlida i respectable i no has de per què. És que també això és molt lliure, no? Ja està bé, no? En la convenció social. Però sobretot també és que pot ser han patit avortaments. És que igual estan buscant i no poden. Mm. És que igual estan dient que... És que, escolta'm, que no saps què n'hi ha darrere. Millor calladet, sí. No? I cadascú que
a vegades val la pena callar.
És que ara estàs pisant una mina.
Totalment.
Saps que a lo millor tu... Que a voltes jo imaginé que
fent
no se fa...
Mal, i fent molt de mal.
Que a voltes, o quan se pregunta això, imagina que la gent del teu entorn no ho fas amb una intenció de fer mal, però, encara que no siga la intenció, pots fer mal, o sigui, pots crear una conversa o una situació molt tensa de... Bueno, perquè tu fas la pregunta i després a tu te la bufa, a tu te'n vas, però el melonaco ixe està... Si me lo naco en una parella, es como, vale, después el camí a casa, pues a lo mejor, claro.
No, no, i pots fer, de veritat que pots fer molt de mal, eh? Perquè a més jo tinc molta gent al meu voltant que ha tingut problemes o que ha tingut... jo tinc 44 anys ara i tinc una amiga que acaba de tindre la primera filla ara. Se duen 2 mesos i està feliç, però li ha costat molt i ho ha patit molt i ha perdut també... Ha tingut moltes pèrdues. I clar, tu, esa persona va patir molt si tu li dius una cosa així. I li va passar a preguntar, ella farà el que pugui fer, i si era tal, però això igual són dies de... Pensa en ella o puc pensar en altres persones, no? De, bueno. Ostres, és molt complicat, no? Per favor, ja deixem que les persones facin la seva vida i deixem de ficar-nos, a no ser que tinguis molta confiança, no? Però aquesta conversa trivial de, bueno, i tu què? Escolta'm, jo crec que ja no...
Conversa d'ascensor,
no?
Ascensor. Sí, d'ascensor.
Què tal? Estàs molt guapa. I per a quan? Perquè l'arròs, no? Que se te passa l'arròs, això és com...
Sí, sí, sí.
Però és una conversa com molt d'ascensor, una conversa d'un minut, que potser fas una crisi brutal de dies... Després ahir, i tu...
Però si és necessària, no és necessària.
No, i que a mi hora això, que a tu te la bufa. És una
parlem conversa... de la calor, que és molta, no? I és més fàcil. No?
És molta la calor, no? I és molt també un tema, pues, bueno, trivial. Vols traure un tema trivial? Dius, mira, ja està. Fa molta calor, no? Sí, tu per la nit, sí, jo l'aire, ui, quina calor, ja està. I te piro
i... I hem de plantar arbres, i és molt més bonica, és la conversa.
Clar. Bueno, pues, Olga, súper bé, no? Hem estat un ratet parlant d'això. Jo crec que ha donat i donarà. Això donaria per a més, però bueno.
Sí, bueno.
Jo crec que per avui hem tingut una conversa prou xula i moltes gràcies també per visibilitzar pues un tema.
A vosaltres, perquè mira, al final, dos homes entrevistant, està superbé.
Bueno, dos homes, i Cesc també, que
està
allà. Cesc,
que està així.
Que imagina que potser
no,
el major...
Està molt bé que li doneu espai a totes les coses que passen, que ens passen també, i no sé, sempre parlar d'aquestes coses jo crec que té una part positiva, no? De que molta gent se pugui sentir reflectida i, no? I recolzada.
Clar. I per últim tenim, també m'ha fet la pregunta, una pregunta ja compromesa, que és, tu eres més de cafè o cortado? Cafè o tallat?
Jo soc de cafè en general, soc de cafè del temps, soc que jo soc molt reivindicadora del cafè del temps, que sabeu que és molt valencià, i jo sempre ho demano a Madrid i tot, ahir, per a...
Sí, sí, que dóna ràbia, sobretot ahir.
Que dóna ràbia. No, he viscut molts anys a Madrid i sempre... Cafè del temps, en gel. Espera que no se queden perduts. Però a més és que cobrí molt el sector del cafè a Londres. Jo cobria el sector del cafè, el sector cafetalero, els mercats de cafè. I així que aràbigues, no torrefacto, de qualitat, sense sucre. I pot ser en gel, en llet, unes vegades, en altres, no passa res. Ara descafeïnat perquè dóna de mamar. Així que...
Però crec que és la resposta més...
Més no? Elaborada, no?
Més elaborada és com cafè. Cafè i varietat, també. Com cafè aràbiga, no torrefacto. Olga està reivindicant fins al final. Com reivindica el bon cafè, no?
A més, me va enganxar molt el món del cafè. Va ser molt brutal i vaig estar molt de temps cobrint el mercat del cafè.
Pues mira, a lo mejor la temporada que ve Olga Pradeix patrocina cafè aràbiga o tallat aràbiga, molt bé. Bueno, pues Olga, un plaer que has vingut. Per a Cesc també, imagina que potser un temps escoltar este programa o no, no sé, ja veurem. I res... Gràcies per apropar-te i ens
escoltem. A vosaltres, un plaer.
I
m'estic bevent un cafè, per cert.
De fet, un cafè. I recordeu que estem en Spotify, e-books i en Instagram també. Si voleu suggerències, amenaces, dir-li gràcies a Olga.
Que segur m'he deixat coses, segur, perquè hem parlat així com molt d'amics. Segur m'he deixat mil coses, però bé.
Bueno, un granet d'arena que hem ficat. Serà que... Gràcies i quan vulguis, o sigui, estàs convidada per a parlar d'aquestes coses o de, jo què sé, qualsevol tema també, o del València, jo què sé. Potser el pròxim capítol te convidem a parlar de València, que és un altre melonac,
Mare meva, ahí tenim tela.
Molt bé, doncs ens escoltem i fins la pròxima.
Molt bé, moltes gràcies.